Arribat aquest moment i ara que ja coneixem el darrer enigma d'una setmana, que hem descobert moltíssimes coses que no sabíem de Tarragona, és hora d'encarar la primera de les qüestions d'aquesta tarda de divendres. Són en punt un quart de cinc de la tarda i avui ens acompanya el vallenc César Puig, exsecretari general d'Interior. Aquest passat dimecres l'Audiència Nacional va emetre la sentència en què s'absol el també exdelegat del govern a Tarragona pels fets de la tardor del 2017. Puig s'enfrontava 10 anys de presó acusat d'un delicte de sedició. Juntament amb ell, tal com ja els vam explicar, també han estat absolts el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana i l'exdirector general dels Mossos, Pere Soler. César Puig, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com està, com se sent sense la càrrega de la pena a la que s'enfrontava?
Bé, molt més alleugerits, molt més tranquils i amb sensació de tancar una etapa complicada de la nostra vida i bé, de continuar treballant amb les coses que ens interessen.
En les seves primeres paraules als mitjans de comunicació recordo haver-li escoltat dir que no hi havia altra sortida que l'absolució. Tan clar ho tenia veient el paper que juga la justícia espanyola amb Catalunya i tot el que té a veure amb el procés?
Sí, tens raó. Clar, clar, absolutament clar, no li teníem. L'absolució era, raonablement pensant, l'única via possible, perquè senzillament aquesta causa és que ja no s'hauria hagut de començar mai. Per tant, malgrat els dubtes que molts dies tenies i la incertesa, pensàvem que si es feia una correcta administració de justícia, sens dubte ens havien d'absoldre.
La sentència conté un vot particular discrepant, el de la presidenta Concepción Espejel, que defensa condemnar per sedició Trapero i Pere Soler. Què se'n pot deduir o esperar d'això?
Bé, nosaltres ens hem llegit ja la sentència amb molta tranquil·litat i realment és una sentència molt ben construïda, molt ben travada, que creiem que no serà fàcil poder-la canviar. Evidentment, el vot particular en si mateix no té més rellevància que vol dir que hi ha la discrepància d'un membre del tribunal. El que ara cal esperar és veure què fa la Fiscalia, si dona per bona la sentència, cosa que seria d'agrair per no seguir insistint en aquesta acusació, o si bé s'acull el que diu el vot particular. Esperem tots plegats que realment no hi hagi cap recurs i puguem donar per acabada aquesta situació.
Què els diu el seu olfacte del que pugui fer la Fiscalia? Una cosa són els desitjos i l'altra és la realitat a la que vostès s'exposen.
Dissortadament, l'olfacte em diu que hi haurà recurs, perquè, com us deia, és que aquest judici no tenia raó de ser i malgrat s'havia explicat moltes vegades que no hi havia cap actuació nostra que fos recriminable des del punt de vista del Codi Penal, doncs malgrat això hem estat 3 anys, hem anat a judici i lamentablement jo em temo que hi haurà recurs, tot i que seria molt d'agrair que no n'hi hagués i seria un indici de que la Fiscalia s'està començant a replantejar la seva actuació i l'està reorientant de manera d'ajudar a resoldre aquest conflicte per la via del diàleg i no per la via de les acusacions i del Codi Penal.
Quan ara vostè deia que es tracta d'una sentència molt ben construïda, molt ben travada, què hem d'entendre? Això, els que no dominem aquest llenguatge jurídic, que és el que acaben transmetent,
sí.
Doncs el que nosaltres hem intentat resumir en molt poques paraules, l'essència d'aquesta sentència.
Sí, això vol dir que és una sentència que fa allò que és esperable a tota sentència i que, dissortadament, en els temes dels procediments vinculats al procés a Catalunya no s'ha donat. És a dir, és una sentència que analitza uns fets, els compara amb el delicte que diu que se'ns imputava, en aquest cas delicte de sedició o desobediència, i un cop analitzats diu senzillament cap dels fets que s'han acreditat és susceptible de que es pugui interpretar com un delicte de sedició o com un delicte de desobediència. Per tant, és una sentència molt tècnica i molt ben raonada i és això, fa una anàlisi exhaustiva del que ha passat, ho compara amb els tipus penals que ens imputen i diuen, escolti, això és impossible, no es donen cap dels elements d'aquest tipus penal.
En tot cas, per tot el que vostè diu, tindria molt poc recorregut, no?, si Fiscalia presentés un recurs?
Raonablement no tindria recorregut, però com tu has dit molt bé al començament, estem tan acostumats a veure resolucions sorprenents i molt poc fonamentades que mai es pot descartar. Però raonablement i amb una tècnica jurídica correcta, no ha de tenir recorregut, perquè, insisteixo, la sentència està molt ben raonada.
Les diferències de criteri entre els tres magistrats han endarrerit la sentència més del previst. N'eren conscients vostès d'això durant el judici?
Bé, durant el judici el que es va constatar era que a mesura que avançaven les sessions d'aquests quasi gairebé tres mesos que ha durat el judici, es anava desmuntant i anava caient l'acusació, perquè els testimonis que vam poder portar desmentien rotundament l'acusació i els testimonis de les diferents agents de la Guàrdia Civil que havien comparegut. Per tant, durant el judici vèiem amb optimisme que la situació anava millorant i que es desmuntava tota l'acusació. Després, evidentment, com que ha trigat tant a editar-se la sentència, perquè vam acabar les sessions del judici el dia 17 de juny, i doncs fins al dia 20 d'octubre n'hem tingut la sentència, comences a pensar que alguna cosa no va bé i realment les discussions, pel que es veu, van ser intenses amb aquesta discrepància, que al final s'ha resolt amb aquests dos a favor de l'absolució i un vot en contra.
Què significa això pels Mossos d'Esquadra? Se'ls ha posat al punt de mira al llarg de l'últim any per actuacions com les que hi va haver just després de fer-se pública la sentència de l'1 d'octubre, però en canvi la gent els ha aplaudit en dies com el del referèndum. La professionalitat dels Mossos sovint es posa en dubte.
Sí, els Mossos d'Esquadra és un cos que per moltes raons, i ara ens allargaríem molt, està objecte d'un especial seguiment i un especial escrutini, no? Aquesta sentència suposa moltes coses. Una de molt important, que és que, si la llegiu, veureu que s'avala rotundament l'actuació dels Mossos d'Esquadra del dia 1 d'octubre. No només això, sinó que es diu que la seva actuació va ser escrupulosament democràtica i que no van utilitzar la violència perquè no s'havia d'utilitzar la violència contra la població indefensa. I al revés, critica indirectament l'actuació d'aquells cossos i forces que sí que van utilitzar la violència i no van fer un ús proporcionat de la força com ha de fer una policia democràtica. Per tant, és una sentència que després de les crítiques patides pel cos de Mossos d'Esquadra, de les desqualificacions, fins i tot de qualificatius molt injuriosos com ser una organització mafiosa, com hem pogut llegir, aquesta sentència realment és una gran alegria perquè retorna les coses al seu lloc i, sobretot, insisteixo, avala l'actuació dels cossos del cos de Mossos d'Esquadra del 1 d'octubre i qualifica com una actuació escrupulosament pròpia d'una policia democràtica.
Tinc la sensació, però, que més enllà d'aquest estira i arronsa que pugui haver-hi entre cossos policials o entre Catalunya i Espanya, com a ciutadans, a peu mateix de carrer, ens deixem portar per uns sentiments i tendim a lligar política i policia i demanem als polítics que la policia faci o no faci unes coses i unes altres.
Sí, segurament és així. El que passa és que ens hem d'anar acostumant que la policia està pel que està, és a dir, és un servei a favor de la ciutadania per garantir els seus drets i mantenir l'ordre públic també, però també garantir els drets i l'exercici dels drets fonamentals per part de la ciutadania. I això hem de mirar que no tingui color polític. És a dir, la policia, la seva funció és protegir el ciutadà, garantir l'exercici dels seus drets, i això ho ha de fer mani qui mani. Per tant, és molt bo que ens anem acostumant a no interferir amb l'actuació de la policia, i sobretot preparar-la i educar-la perquè sigui això una policia al servei de la ciutadania.
Aquesta sentència pot tenir també repercussions sobre les investigacions que ara s'estan fent en aquells agents de la Guàrdia Civil i Policia Nacional que van desplegar la força l'1 d'octubre per impedir el referèndum?
sens dubte, jo diria que més que ser una sentència que acusi o deixi en mal lloc l'actuació d'altres cossos i forces, no fa això. El que fa és beneir i deixar fora de tot dubte l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Evidentment, en la mesura en què diu que l'actuació dels Mossos va ser absolutament correcta, el que sí que fa és desmentir totes aquestes acusacions que hi ha hagut d'una actuació dels Mossos d'Esquadra poc compromès amb la legalitat o que intentava, en aquest sentit, incomplir els mandaments judicials. Jo crec que aquesta és la virtut de la sentència i, evidentment, el que sí el text de la sentència no avala és l'actuació violenta de determinats agents que hi va haver d'altres cossos i forces.
Joaquim Forn segueix a la presó. El conseller d'Interior, Miquel Samper, ja ha dit que no entén què hi fa encara després d'haver-se conegut la sentència mateixa que vostè l'ha absolt.
Sí, realment és un contrasentit perquè la sentència diu que en aquest cas els Mossos no van ser instrumentalitzats cara als objectius del referèndum, sinó que senzillament es van limitar, que no és poc, a garantir el manament judicial i a garantir que també, cal recordar-ho, la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no només deia que s'havia d'impedir el referèndum, també deia que s'havia de preservar la convivència ciutadana. I els Mossos, en una situació d'una gran complexitat, va intentar complir els dos criteris o els dos principis que ha de donar la magistrada. Intentar paralitzar el referèndum, però sobretot també intentar que això es fes sense preservar la convivència ciutadana. I a vegades s'oblida que eren dues els requeriments que feia la magistrada. I aquest segon no era menys important. Intentar que una situació tan delicada i tan complexa com la del dia 1 d'octubre es fes sense afectar del que no fos necessari la tranquil·litat dels ciutadans.
En l'actual context sociopolític, les actuals relacions Catalunya-Estat amb polítics a la presó, uns fets que no es veuen de la mateixa manera a Espanya que a Europa, què significa una sentència com aquesta quan tenim ja també unes eleccions al Parlament de Catalunya a la vista el proper 14 de febrer i quan hi ha una taula de diàleg que de moment no està donant els seus fruits?
Pot ser si, com deia abans, si la Fiscalia decidís no recórrer. Pot ser un element, una petita aportació. Jo no diria que aquesta sentència resoldrà el conflicte ni molt menys, tant de bo, no serà així, però podria ser una aportació a aquest diàleg i una aportació a entendre de que hem de tancar aquesta etapa i hem de buscar una sortida dialogada i pactada al conflicte territorial entre Catalunya i Espanya. Tant, això deia abans que seria molt important si la Fiscalia decidís no recórrer. Jo crec que seria un bon símptoma de que les coses comencen a canviar i de que podem afrontar aquest diàleg des d'una perspectiva diferent. Sempre hi haurà una qüestió molt rellevant, que és que mentre hi hagi presos polítics és molt difícil que el diàleg pugui prosperar. Per tant, s'ha de trobar una sortida a la situació dels presos polítics, sigui per la via que sigui, perquè és l'obstacle més gran, crec jo, que hi ha ara per aconseguir un diàleg fructífer.
Hi ha d'haver l'esperança, segons el seu parer, en les eleccions del 14 de febrer. Tot indica que les guanyaria Esquerra Republicana, que les forces independentistes sumarien més escons que els actuals, però que, tot i així, la força del vot independentista no superia el 50%.
Sí, bé, el resultat de les eleccions el veurem. Jo tinc la intuïció de que rondarà aquest 50%, cosa que seria molt rellevant a les hores de tenir un major recolzament popular. De totes maneres, la xifra del 50% no és una xifra màgica a partir de la qual es pugui considerar que el conflicte es resoldrà sol. Sigui el que sigui, haurem de retornar també a aquest diàleg i a trobar una solució imaginativa i democràtica per resoldre aquest conflicte. I això vol dir voluntat per totes dues parts. No? També, evidentment, la gent que som sobiranistes o independentistes també haurem d'aprendre que en una negociació a vegades també has de cedir en alguna cosa. No? Negociar vol dir això, vol dir les dues parts disposades a arribar a un consens a canvi també de cedir en alguna cosa.
En aquestes relacions, Catalunya-Estat, hi ha hagut ja un abans i un després? I ho dic perquè aquesta setmana hem conegut aquesta sentència absolutòria, però fa uns dies també vam conèixer l'absolució de la CDR Tamara Carrasco. Hem vist constants diferències de criteris o cada cop hi ha més gent que no troba fonaments, per exemple, en l'operació Judas. Ja hi ha hagut un i abans i un després?
Comença a haver-hi símptomes de que la pròpia Administració de Justícia comença a tenir una visió diferent de la que va suposar la sentència del Tribunal Suprem. I això, evidentment, són símptomes esperançadors. Jo sempre he dit que jo confio, jo crec que la primera pregunta m'has fet és si confiava en l'absolució i t'he dit que sí, malgrat les incerteses. Jo crec que l'Administració de Justícia, en general, és una administració fiable. Per això es produeixen sentències com la nostra o com la de la Tamara Carrasco. Altra cosa és aquella administració més altament polititzada, com la que es dona a Madrid i a la seu de l'Audiència Nacional, malgrat la nostra sentència ha estat favorable, o al propi Tribunal Suprem. Però fixeu-vos que aquí a Catalunya hi ha hagut bastants pronunciaments, no només aquests que dieu, que són molt importants, s'han arxivat unes actuacions contra els Mossos d'Esquadra que se'ls acusava d'haver cremat una documentació en la qual es perseguia polítics. És a dir, hi ha símptomes de que l'Administració de Justícia, si se la deix treballar, va dictant sentències que són raonablement favorables. Per tant, sí, hi ha alguns petits canvis, tot que queda molta feina per fer. I insisteixo, en tot cas, no podem deixar resoldre el conflicte a l'Administració de Justícia, no està preparada per això, el conflicte es resoldrà políticament a través de la via de la negociació.
Senyor Puig, ja per acabar, el conseller d'Interior, Miquel Samper, va dir en un primer moment que parlaria amb vostè i també amb Soler, Trapero i La Plana sobre el seu futur professional. Ja ho ha fet? Han pogut intercanviar aquestes impressions?
Sí, sí, el conseller Samper, que és una excel·lent persona i un gran conseller, jo puc parlar per mi, els companys ja cadascú parlarà per ell, i ens ha ofert la possibilitat de atès que van ser cessats irregularment, de retornar a les nostres funcions. Jo li agraeixo profundament aquest oferiment, però jo crec que en aquesta vida hi ha etapes de la vida de cadascú. Jo ara en aquests moments estic dedicat a altres qüestions. Li agraeixo profundament. Tenen una molt bona secretaria general d'Interior i crec que no és el moment per retornar a exercir les funcions que van fer. Malgrat n'estiguem molt satisfets, hagi estat una etapa molt important de la meva vida i de la qual no m'arrepenteixo de res, al contrari, però jo crec que ara el moment és que continuï la gent que hi ha a Interior. Pel que fa al meu cas, els meus companys, cadascú decidirà allò que ell cregui convenient.
El seu futur com a polític professional, en un parèntesi o en un punt i final?
Jo diria que està més aviat en un punt i final que en un parèntesi. Jo ara em dedico a fer d'advocat, que és l'advocat de la Generalitat, que és el que jo he fet molts anys, i no es pot dir mai en aquesta vida, però la meva sensació és que la meva vida política, que bàsicament ha estat en dos moments, amb la funció de delegat del govern entre el 2000 i el 2004 i aquesta etapa de secretari general d'Interior, jo crec que ja s'ha acabat i ens hem de dedicar a altres coses.
Senyor Puig, permeti'm que faci, enmig d'una qüestió tan seriosa com aquesta, faci una mica de broma. L'Audiència Nacional va emetre la sentència el dia de Sant Úrsula i vostè, sí, com a ballenc de Socarrel, no sé si s'esperava que coincidissin aquestes dues dates.
No ho esperava, però t'he de dir que la vigília, jo aquests dies no recordava, enguany és tan especial el no haver-hi ni jornada castellera ni de res, ja m'havia oblidat que el dia 21 era Sant Úrsula. Però la meva dona, com ho va recordar, em va dir, escolta, això caurà per Sant Úrsula i que Sant Úrsula ens dona un cop de mà. Al final, sembla que sí que hi va haver un cop de mà de Sant Úrsula.
És a Valls aquests dies, no sé si té previst participar
sí,
en algun dels actes que hi...
Perdó, no t'he sentit.
No, li preguntava si tenia previst participar en alguns dels actes que s'han organitzat en el marc d'aquest context sanitari que ens trobem.
Sí, alguna cosa farem. El que passa és que enguany és un any molt atípic i a Valls una Sant Úrsula sense castells és una Sant Úrsula molt estranya.
En tot cas, César Puig, exsecretari general d'Interior, li agraïm moltíssim que ens hagi fet confiança i acceptat la invitació del carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
Que vagi molt bé. A reveure. Passen 5 minutets i mig del punt de 4:45 de la tarda. Moment de saludar també el nostre analista d'aquest divendres. Ja ho saben tots vostès que els divendres ens deixem guiar per tot el que se'ns explica des de les emissores locals del Camp de Tarragona. Avui saludem el conductor de l'espai La Cua de Palla a la nova ràdio de Reus, el company periodista Josep Maria Àries. Josep Maria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Uns dies convulsos, eh? Ara ho estàvem parlant amb l'exsecretari general de l'Interior, el vallenc César Puig, amb una sentència que arribava mitjan de setmana en un moment de festa a la seva població natal i en un moment convuls a nivell de país i a nivell global per la pandèmia del coronavirus. Un còctel de vegades difícil de digerir, eh?
Sí, però les coses van com van i jo em penso que ha estat un petit raig de llum en mitja de tot aquest escenari, no? Penso que és una sentència, és molt significativa, vaja, no ho dic jo, ho diuen els experts, els advocats de la defensa, i confiem que sigui un punt de partida d'una mirada diferent per buscar solucions a aquest conflicte obert entre l'Estat i una part de Catalunya.
Josep Maria, nosaltres hem començat el programa dient que teníem unes ganes immenses d'arribar a divendres perquè avui hauríem de ser a la ciutat de Reus en el marc d'un programa especial coincidint amb el Festival de Circ Trapezi, però finalment, la cita ha acabat cancel·lant-se, no només la nostra, sinó tot el Festival Trapezi. Com ho ha encaixat això, la ciutat de Reus?
Jo suposo que, en el fons, si em permet ser una broma amb el que deies tu de que estaves desitjant esperar divendres, jo crec que tot el que estem esperant és arribar dilluns. És a dir, que passi el divendres, el dissabte, el diumenge, el dilluns, que és un desig comprensible quan estem patint una pandèmia com la que estem patint. I, per tant, no ens fa cap gràcia a ningú, ni als organitzadors, ni als grups que hi havien de participar, i molt menys també al públic que ja s'havia fet il·lusions, però estem vivint una situació en la que la balança s'està movent entre salvar vides i mantenir la salut o mantenir certes activitats socials, culturals i fins i tot econòmiques. I jo em penso que la gent, encara que ens faci molta ràbia, al final ho hem d'entendre.
La cancel·lació del Festival Trapezi ha significat de retruc també la cancel·lació de moltes habitacions d'hotel, de moltes pernoctacions que ja estaven preassignades a la capital del Baix Camp. Al final, una cosa porta a una altra i sembla que serà complicat, o ja no ens ho mirem tant a curt termini, sinó que la cosa va per llarg, poder-ne sortir.
És un cercle viciós que ho vam veure ja amb altres coses emblemàtiques que, i no exclusives de Reus, com Sant Jordi, ho hem vist amb les festes majors, en el cas de Reus, amb Sant Pere, Misericòrdia, tot va saltar pels aires. Ens hi hem de conformar perquè no hi ha més remei i perquè és per un bé major, però jo també volia destacar una part positiva dins de la desgràcia, i és que tothom prengui consciència de la transcendència que té l'activitat cultural, que va molt més enllà del manteniment de tradicions i de costums i de la dèria de grups festius. No, no. La cultura forma part de l'estructura social i també de l'estructura econòmica. I com deies tu, la suspensió del trapezi fa que no es facin ús de consumicions ni de venda dels restaurants que estan tancats, que la gent no vagi a comprar a les botigues. I, per tant, jo volia posar en valor això, de que tothom prengui consciència de que la cultura s'ha de cuidar ara, en un moment complicat, però pensem en demà. La cultura s'ha de cuidar, i jo no sé si sempre la classe política, dirigent, i a vegades fins i tot els agents econòmics, no són conscients d'aquest paper rellevant que té la cultura, arreu i arreu.
Josep Maria, et llegia aquesta setmana el diari Més Tarragona, Reus i Costa Daurada i apuntaves que hi ha gent que ignora el virus i que aquest virus no coneix ni fronteres ni estats d'ànim. I posaves d'exemple, per exemple, la macrofesta del cap de setmana passat al Catllà, al Baix Gaià.
Surrealista, surrealista. Jo, d'entrada, el que vull dir és que ens hem de felicitar perquè la immensa majoria de les catalanes i dels catalans som absolutament responsables. Això no vol dir que no tinguem temptacions, però com que sabem el que ens hi juguem, fem bondat. El que passa que amb aquest merderot que ens ha tocat de la Covid-19, només cal que n'hi hagi un de tota la comunitat que no faci bondat, com perquè ens posi en risc a tots plegats. I una miqueta amb aquest article que intentava fer una reflexió. No sóc l'únic, jo penso que és bo els que tenim alguna mena de finestra que arriba a l'opinió pública d'insistir en aquest comportament cívic que ens emprenya, que limita el nostre moviment, que limita cert la nostra llibertat, però torno a dir el mateix, jo el que vull és arribar a dilluns, i a dimarts, i a dimecres, i al mes vinent, i a l'any que ve, i això passa perquè prenguem consciència de la importància de ser membre d'una comunitat, de ser solidari. I la veritat és que hem vist com hi ha hagut gent que no, o no ho ha entès, o són molt tossuts, o es pensen que són immortals. I jo em sap greu desenganyar-los, però d'immortal no hi ha ningú. I per tant, alerta i prenguem bona nota.
Afortunadament, una pandèmia com la de la Covid-19 ens ha mostrat com de bones podem arribar a ser les persones, però també, malauradament, com d'egoistes tenim en ocasions el nostre comportament.
Perquè veníem de dècades, ja diria, això no és de l'any passat, eh? Veníem de dècades d'un confort i d'una confiança absoluta de que tot això era flors, violes i romaní. I la vida té a vegades moments durs com aquest, en el que el que hem de fer és un acte de reflexió i entendre que viure en comunitat vol dir això, vol dir sacrificar-se, vol dir no pensar que el teu dret limita amb el dret dels altres. I hem estat veient, i encara veiem, comportaments. Avui mateix veia un grup d'estudiants d'un institut de la ciutat de Reus, és igual, a l'hora del pati, que no estaven mantenint les distàncies de seguretat, i no només les distàncies de seguretat, sinó que no portaven mascaretes. Jo ja sé que són joves i que les hormones estan bullint, però, ostres, alerta, alerta, que això aquí ens la hi juguem tots.
Josep Maria Àries, gràcies un dia més per despenjar-nos el telèfon i fer-nos confiança.
Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana, bon divendres, bon dissabte, bon diumenge i desitgem que tinguem un bon dilluns, també.
Igualment, moltíssimes gràcies. A reveure. 2 minutets perquè...